Molt bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És divendres 3 d'octubre. Comencem el supermatí, l'informatiu comarcal, per explicar-vos tot el que passa al Baix Empordà. Tot plegat en un matí en què ens llevem amb unes temperatures que ronden els 15 graus a Palamós. En el cas de Begur són 16, 14,3 a Palafrugell i pràcticament 13 a Calonge, segons els registres que tenim i que ens arriben en aquests moments. Tot plegat, doncs, en aquest dia en què tindrem diversos temes sobre la taula, però que avui també parlarem de música, perquè tindrem la Chloe Riambau, una de les recentment guardonades amb el Sona Nou, que ens explicarà com ha estat païnt aquest guardó que ha aconseguit i que, per tant, també ja a veure si ens avança algun projecte artístic que tindrà, no, que tindrà mans i que, per tant, el podrem sentir pròximament. Tot plegat, doncs, també, quan fa ja un quart d'hora que ha sortit el sol a la nostra comarca. I dit tot això, anem ja a ampliar-vos els titulars més destacats del dia d'avui. Carla Saló, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La Unió de Pagesos s'oposa a la nova ordenança de camins en rurals que impulsa l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà.
El sindicat ha presentat al·legacions on critica que el consistori vulgui limitar el reg de les finques que confronten amb camins de titularitat municipal.
També us explicarem avui al supermatí que Marc Casanova serà el candidat d'Esquerra Republicana de Palafrugell a les eleccions municipals del 2027. Una se l'ha escollit amb unanimitat pel que fa, doncs, als membres del partit i que, per tant, el regidor republicà prendrà el relleu de Mònica Alcalà. Recordem que Marc Casanovas és ambientòleg i té una trajectòria també en el teixit associatiu del municipi de Palafrugell. De fet, presentarà el nou projecte el 18 d'octubre a Llofriu. Aquesta serà una de les notícies que us ampliarem tot seguit, però també que el 2026 es diagnosticaran a Girona, segons els pronòstics, més de 4.300 nous casos de càncer i excloent els de pell de tipus no melanoma. Carla.
És l'estimació de la Unitat d'Epidemiologia i Registre del Càncer a Girona, que fa 30 anys que recopila dades clíniques dels pacients i dels tipus de tumors que pateixen. De mitjana, la demarcació es diagnostiquen anualment 4.119 casos de càncer.
I també seguim parlant de salut. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Els metges es concentraran aquest divendres a l'Hospital de Palamós en una nova jornada de vaga estatal.
La mobilització, que afecta tant a l'atenció primària com a l'hospitalària, s'estendrà durant 24 hores des de les 8 del matí d'avui divendres fins a les 8 matí de demà dissabte.
Després d'aquí una estona també us ampliarem quines seran les afectacions arreu de Catalunya. Però anem a parlar de cultura. Joan Coll, bon dia.
Bon dia, Ferran.
De fet, la Sastrita es converteix en la capital mundial de la fotografia submarina amb més de 100 esportistes de 19 països. Què ens pots explicar?
La cita inclou també per primera vegada la Copa del Món de Fotografia Submarina Inclusiva amb participants de 4 països a les Illes Medes i al Parc Natural del Montgrí.
I Palamós estrena la campanya gastronòmica Temps de Tavernes amb 12 establiments participants.
12 establiments oferiran una tapa especial amb beguda per 4,5 €. El públic podrà votar la millor proposta i participar en sortejos mitjançant un llibret gratuït de segells.
I el duet a Santiago Auceron i Ani Bisuit estrenarà gira internacional a la Bisbal i ho faran amb el projecte Neranzi Maria.
El concert formarà part del cicle Bisbal Sound que arrenca el 17 d'octubre i s'allargarà fins al mes de maig. La programació inclou noms com Maria del Mar Bonet i Laura Andrés i reafirma la Bisbal com a referent cultural en aquest tipus de música.
I seguim destacant més temes perquè Calonge i Sant Antoni celebra el Dia Internacional de les Persones Grans amb una crida contra l'edatisme. Marta Castany, bon dia.
Molt bon dia, Ferran.
Explica'ns.
Tot i la poca variació mensual, en la comparació amb l'any passat hi ha 1.525 desocupats menys, un fet que suposa una reducció del 5%.
Això fa referència que l'atur es manté estable al setembre a les comarques gironines amb prop de 28.000 persones desocupades. I ara sí, parlem del Dia Internacional de les Persones Grans amb les activitats a Calonge i Sant Antoni.
L'acte, celebrat al Palau Firal de Sant Antoni, ha combinat festa i reivindicació amb una rossada, ball i la lectura d'un manifest.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us explicarem avui, aquest divendres 3 d'octubre. Passen pràcticament 5 minuts de les 8. Però com que és divendres, també farem doncs un repàs a l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana i comencem parlant de futbol i concretament dels partits que es disputaran a la Primera Catalana. Sergi Villena, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I parlem precisament de Palamós i Torroella.
El Palamós, que porta 6 punts de 6 possibles, jugarà com a local davant del Bosc de Tosca, mentre que el Torroella es desplaçarà al camp del Juventus Lloret.
I en el cas de la Segona Catalana també es disputa la tercera jornada. Quins seran els partits que tindrem a la nostra comarca?
Com a local, el Palafrugell rebrà el Farners. I com a visitants, el Calonge visitarà el Camp del Roses, el Begú anirà fins al Camp de la Mer i l'Atlètic Bisbalenc es desplaçarà fins a Porqueres.
I canviem d'esport i passem a parlar del Bisbal Bàsquet. Els bisbalencs s'estrenen a la Lliga de Segona Federació.
Sí, el conjunt de la Bisbal d'Empordà jugarà el partit corresponent a la primera jornada de la Lliga Regular de Segona Federació a la pista de l'Albacete. El maig es disputarà aquest diumenge a les 7 de la tarda.
Ja en hoquei patins, parlem del Club Hoquei Palafrugell, que la setmana passada va aconseguir l'accés a les semifinals de la Lliga Catalana Plata.
Els blanquinegres necessitaven derrotar el Mataró i així ho van fer. En un partit molt disputat, el Palafrugell es va imposar per 3-2 i d'aquesta manera va obtenir els punts requerits per passar a les semifinals. El format d'aquesta ronda serà el de final a 4 i es jugarà aquest cap de setmana.
I sortim de la nostra comarca perquè anem fins a Girona i comencem parlant del futbol del Girona. Què és el que farà?
Els gironins, que encara no coneixen la victòria en aquesta lliga, rebran el València a Montilivi. El partit es jugarà demà dissabte a 4:45 de la tarda.
I també demà jugarà el Bisbal Bàsquet, que comença un nou curs a l'ACB.
Sí, els gironins s'estrenen a la Lliga Regular demà dissabte a la pista del Burgos, amb il·lusió per millorar les prestacions de la campanya passada i no haver de patir tant per conservar la categoria.
Pel que fa doncs a l'equip nou bàsquet masculí, però anem a parlar del bàsquet femení perquè l'Uni Girona també comença la Lliga i ho farà aquest cap de setmana, Sergi.
Exacte, les jugadores entrenades per Roberto Íñiguez viatjaran fins a la pista de l'Estepona en la primera jornada de la competició.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us explicarem pel que fa també, doncs, bàsicament aquí al Baix Empordà, però com sempre, més enllà de la nostra comarca, passen coses. I anem doncs a explicar-vos-ho aquí al Supermatí perquè aquest divendres hi ha convocada, com us dèiem, una vaga de metges de 24 hores als centres de salut públics i concertats de tot Catalunya. L'ha convocat el Sindicat Majoritari Metges de Catalunya per reclamar un estatut propi per al col·lectiu mèdic i millores en les condicions laborals. Des de les 8 del matí els serveis mínims són els habituals, un 25% del personal al servei d'urgències dels centres d'atenció primària, mentre que la resta funcionen com un dia festiu. Als hospitals, els serveis essencials estan garantits al 100%. Els metges exigeixen reduir progressivament les guàrdies fins a un màxim de 12 hores consecutives, que aquestes siguin remunerades com a hores extraordinàries i no com a jornades complementàries, així com més contractacions i mesures per reduir la sobrecàrrega de feina. També reclamen limitar les agendes dels metges de família a 25 actes assistencials diaris. Xavier Lleonard, que és president del sindicat, assegura que aquesta vaga és l'inici d'un procés i adverteix que el col·lectiu està cansat i fart de ser menystingut. De fet, avui també els estudiants fan el segon dia de vaga en protesta, en aquest cas per la intercepció de la flotilla Global Summit i la situació humanitària a Gaza. La convocatòria impulsada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans inclou manifestacions a les 12 del migdia des de la plaça Universitat de Barcelona fins a les Drassanes i també tancades prèvies en diverses universitats. De fet, en aquest sentit, ahir més de 6.000 estudiants ja es van mobilitzar al centre de Barcelona en la primera jornada de protesta. La portaveu del sindicat, Tania Ros, assegura que no es pot continuar amb la normalitat dels centres mentre doncs, hi hagi aquesta situació i critica l'operació israeliana contra la flotilla. En clau científica, investigadors han identificat una molècula clau en l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA, que podria obrir noves vies terapèutiques. L'estudi, publicat a la revista Nature i liderada per l'Institut d'Immunologia de la Jolla als Estats Units, ha detectat que certes cèl·lules T del sistema immunològic ataquen per error una proteïna present a les neurones motores. Segons el doctor Miguel Ángel Rubio, que és coordinador de la unitat D-la de l'Hospital del Mar, es tracta d'una possible diana terapèutica per modular la resposta immunològica i contenir el dany neuronal. Tot i que no tindrà un impacte immediat en els pacients, obre la porta a estratègies personalitzades per frenar la progressió de la malaltia. I també a Catalunya, pel que fa a l'actualitat, el Gran Recapte 2025 ja comença a preparar-se. El Banc dels Aliments ha presentat ja la 17a edició de la campanya, que se celebrarà els dies 7 i 8 de novembre, amb l'objectiu d'ajudar 230.000 persones en situació de pobresa. Sota el lema "Ho donem tot", es vol superar les 1.500 tones d'aliments en recollits l'any passat. Es necessiten uns 14.000 voluntaris i ja s'han obert les inscripcions. El format combinarà la recollida presencial amb les donacions econòmiques en línia fins al 23 de novembre. I pel que fa a l'actualitat estatal, el jutge Juan Carlos Peinado ha fet un nou pas en la investigació de Begoña Gómez, l'esposa de Pedro Sánchez, i vol que sigui jutjada amb un jurat popular per la resta de delictes que se li imputen. A més de la malversació, la causa inclou corrupció en els negocis, tràfic d'influències, apropiació indeguda i intrusisme. Gómez, la seva exassistent i l'empresari Juan Carlos Barrabés estan citats dilluns vinent a la tarda per conèixer els detalls de la decisió. Els jurats populars estan formats per 9 ciutadans escollits per sorteig i són els encarregats d'emetre el veredicte que, posteriorment, el magistrat converteix en sentència. Aquest és el repàs que fem doncs, a l'actualitat general, però tornem cap a la nostra comarca. Perquè és divendres i, per tant, també volem saber què és el que passarà aquest cap de setmana i, de fet, s'espera doncs, que tinguem un temps tranquil, bàsicament, doncs, aquests pròxims dies. Avui i demà seran dies plàcids amb sol acompanyats de núvols alts i mitjans que a estones poden deixar el cel mig ennuvolat. La temperatura serà molt agradable, tant de dia com de nit. I diumenge ens passaran les restes d'un front i haurem de parlar una mica més de nuvolositat i de l'entrada de la tramuntana, que alterarà la mar i també farà baixar una mica la temperatura. I quan falten pràcticament 3 minuts per un quart de 9 del matí, anem ja a sentir també el comentari d'opinió del dia d'avui i que ens el porta la Neus Colomer.
Fa massa temps que la llengua catalana s'ha convertit en munició política, utilitzada com arma llancívola en els plens municipals. Mocions que es presenten més per marcar posicions que no pas per transformar realitats. Debats que acaben convertint-se en retrets i desqualificacions. I acords que mai no arriben a materialitzar-se. Però la llengua, més enllà de ser patrimoni de tothom, és també la nostra eina comuna de cohesió. Per això, és urgent girar full i començar a construir un terreny compartit que posi el benestar dels ciutadans per damunt de la dialèctica partidista. El català és un espai compartit, no una batalla. Davant l'evident retrocés en l'ús social de la nostra llengua, cal una resposta decidida des del món local. Els ajuntaments són el territori propici per fer els processos d'acolliment, també en l'àmbit lingüístic. I aquí la política lingüística ha de deixar de ser només vertical, de dalt a baix, per passar a ser horitzontal, una xarxa viva on l'Ajuntament dialoga i treballa colze a colze amb associacions, entitats, escoles, empreses i ciutadania. La implicació directa dels diferents actors locals és clau perquè les accions no quedin en paper mullat. No n'hi ha prou amb aprovar mocions simbòliques ni amb discursos inflamats. És bàsic crear un consens sobre les polítiques per desenvolupar, que es facin taules per la llengua, que hi hagi no només acord en les accions per fer, sinó també seguiment i compromís en l'execució. En definitiva, cal un pacte de país traduït a escala local, on el treball conjunt substitueixi el tacticisme partidista. El futur del català no juga només en grans lleis i institucions nacionals, sinó en el dia a dia dels nostres pobles i ciutats. I és en aquest terreny proper on els representants públics tenen l'oportunitat i la responsabilitat d'abandonar la lògica del titular fàcil i apostar per consens real. Perquè la llengua, la nostra llengua, només avançarà si hi ha voluntat de compartir-la, de cuidar-la i de fer-la créixer entre tots.
Doncs bé, moltes gràcies a Neus Colomer per aquest comentari d'opinió avui en el Supermatí, en aquest divendres 3 d'octubre.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Crida a les ones es retiren, cel que plora, la lluna es difumina
I anem a parlar de música, perquè fa unes setmanes que la cantautora bisbalenca Chloe Riambau es va proclamar vencedora del Sona Nou 2025 en la final que es va celebrar a Barcelona. I per parlar-nos d'aquesta victòria i també del seu estil, que combina pop d'autor, jazz, indie, pop d'arrel britànica, avui la saludem, ens visita l'artista Chloe Riambau. Molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Primer de tot, felicitats per aquest guardó.
Moltes gràcies.
Ara que ja han passat unes quantes setmanes, com ho has anat païnt ja?
Bé, ara ja està, però sí que els primers dies, bueno, com molt contenta, no m'ho creia, però sí, ja està.
Vas guanyar una final, no sé si t'ho esperaves, això.
No, sí que anava molt confiada de lo que feia, però tots els participants eren molt bons, llavors no, tampoc les tenia totes.
De fet, com va ser el procés? És a dir, quina és la feina, quines són les fases per aconseguir arribar a la final?
El primer era un concert, en aquest cas a mi em va tocar fer-lo a sala La Mirona. Després, si passaves, vam haver de fer un concert al Molino, a Barcelona. I entre això, doncs, havies de musicar un poema, havies de fer un tema, de dir-lo en català, llavors, una mica això. I la final sí que ja era la Mercè.
Què suposa guanyar aquest guardó?
Aviam, és una oportunitat molt gran, perquè si et vols dedicar a això i no, tampoc potser no tens tots els recursos, doncs et dona un ventall d'opcions, com és publicitat, com és que et proporciona fer un disc, un vídeo, molts concerts en directe, que això és molt important. Llavors, és una sort, sí.
Perquè, si no m'equivoco, de fet, un dels premis del Sona Nou és enregistrar un disc als Estudis Camaleó de Tordera.
Sí.
Ja ho heu començat a treballar?
No, encara no, encara no. Encara no hem engegat res.
I, per tant, aquí entenc que podràs, doncs, portar les teves composicions, no?
Sí, serà tot meu, sí.
De fet, te combines, no? Gèneres de pop d'autor, jazz, indie pop, d'arrel britànica. Com és el teu estil?
Sí, doncs, penso que una part pel jazz, perquè al final és el que he estudiat i hi haurà una clara influència, i llavors els temes que tinc gravats sí que són més indies, llavors si ho juntes tot en directe és una barreja dels tres.
Dius, no, que tens aquesta formació. Quan comença la passió per la música?
Em sembla més o menys com el 2019, començar a fer classes, o potser abans, ara no tinc al cap, però fer classes, fer concerts, sempre havia fet concerts de versions, llavors pues ja porto un temps fent música, el que passa és que no era música meva.
I ara a partir d'aquí, doncs, tens les teves composicions, que sí. Tens moltes ja?
Unes quantes, sí.
De fet, ara, doncs, algú que ens estigui sentint i que vulgui saber més, no, de la música que fas i de tot plegat, doncs, del teu projecte, on et pots sentir?
Ara mateix al YouTube, perquè no tinc res penjat enlloc, al YouTube o a l'Insta, però sí que quan comenci a penjar música, doncs ja ho faré saber, però tot això, a la web del Sona Nou.
I tens previstos concerts?
No, ara de cares a l'hivern no, però sí que hi ha una gran llista de concerts que haurem de fer.
Doncs, evidentment, ja ho anirem explicant. Em deies, doncs, que vas començar també, doncs, interpretant cançons que no eren teves. Per tant, quins són els teus referents de la música?
És bastant variat, perquè he anat fent bastant de tot. I llavors, doncs, quan feia versions, feia com de Bob Dylan, com de la Amy, com la Nina Simone. Vull dir que no m'he tancat a res i he anat provant.
I tots aquests, doncs, han deixat algun llegat en el teu estil?
Sí, jo crec que vulguis o no, sí, que m'he anat emportant una mica de cada artista que he anat fent, sí.
Avui, doncs, volíem parlar amb la Chloe Riambau, no?, la cantautora bisbalenca, que ha estat, doncs, guanyadora del Sona Nou 2025. Hi ha algun tema que em vulguis comentar que no haguem destacat?
No, és una mica això. Bueno, jo estic molt contenta i sobretot amb ganes de començar a treballar, d'això del que estem parlant, de posar ja fil a l'agulla i tirar endavant. Tinc moltes ganes.
Perquè hi ha alguns terminis ja previstos per ara?
No, per això vull dir que encara ho hem de parlar, ens hem de reunir, llavors està tot molt a l'aire i fins que no ho tanquem hi estaré pensant.
Entenc, doncs, que també doncs, al final tot és molt recent i que, per tant, també doncs, requereix el seu temps. Doncs bé, Chloe Arriembau, felicitats de nou i moltes gràcies per venir avui aquí al Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres.
I dit això, doncs, anem ja també a repassar més temes d'actualitat.
Ha sortit el sol, enredats ens hem quedat fins
al... Doncs sí, aquesta és la música que estem sentint de la Chloe Arriembau, aleshores doncs, la guanyadora del Sona Nou, i com us dèiem, anem ara sí a repassar més temes d'actualitat aquí al Supermatí.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
La Unió de Pagesos s'oposa a la nova ordenança de camins en rurals que impulsa l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà. El sindicat ha presentat al·legacions on critica que el consistori vulgui limitar el rec a les finques que confronten amb camins de titularitat municipal, Carla.
El text municipal preveu que els pals d'aspersió de rec s'instal·lin a un metre de distància del camí i que incorporin proteccions per evitar que l'aigua s'escampi i quedi embassada. Segons el sindicat, aquesta mesura equival a prohibir el rec en una franja de les finques de regadiu i representa una reducció notable de la producció. Unió de Pagesos insisteix que l'Ajuntament no té competències per imposar restriccions sobre la protecció dels conreus i qualifica la proposta d'arbitrària. També recorda que els casos recents, com la prohibició temporal de rec durant la sequera extrema, el govern va preveure compensacions econòmiques. Per això considera que el municipi hauria d'incloure un fons per cobrir les possibles pèrdues de producció.
I Marc Casanova serà el candidat d'Esquerra Republicana de Palafrugell a les eleccions municipals del 2027. L'assemblea local del partit, en reunida aquest dimecres passat al Centre Fraternal, l'ha escollit per unanimitat. El regidor republicà, que ocupa el càrrec des de l'any 2023, pren el relleu de Mònica Alcalà, qui fa dues setmanes va anunciar que no repetiria com a cap de llista. Casanova va ser el número 2 de la candidatura a les últimes eleccions. Nascut el 1991 i ambientòleg de professió, té una destacada vinculació amb el teixit associatiu de la vila. Ha estat president de l'Associació de Carrossaires i membre fundador i president de l'Associació Cultural Els Trompats. Durant la seva proclamació, Casanovas va subratllar que el seu objectiu és fer que Palafrugell aprofiti tot el seu potencial des del govern amb un projecte renovat, il·lusionant i amb l'ADN republicà. I també en aquest cas va criticar la gestió de l'actual govern socialista, que considera que ha portat el municipi a una situació de paràlisi. La presentació pública del nou projecte d'Esquerra tindrà lloc el dissabte 18 d'octubre a les 12 del migdia i ho faran a Llofriu, al costat de l'església de Sant Fruitós. I el 2026 es diagnosticaran a Girona 4.383 nou casos de càncer, excloent els de pell de tipus no melanoma. Aquesta és l'estimació de la Unitat d'Epidemiologia i Registre del Càncer a Girona, que fa 30 anys que recopila dades clíniques dels pacients i dels tipus de tumor que pateixen. De mitjana, a la demarcació es diagnostiquen anualment uns 4.100 casos de càncer. El coordinador de la unitat, en Rafael Marcos Greguera, indica que l'augment previst és a causa de l'envelliment de la societat i també de l'augment de la població, Carla.
El mateix estudi calcula que el 2026 moriran per aquesta malaltia 1.739 gironins. Pel que fa a la supervivència dels malalts de càncer, ha millorat des del 2003 i fins al 2017. En concret, ha crescut un 4% en homes i un 3% en dones. L'oncòleg gironí, el primer director de l'Institut Català d'Oncologia, el doctor Pau Viladiu, va crear el 1995 el Registre de Càncer de Girona. Justament aquell any es publicaven les dades que recollien 2.273 casos de càncer de mama i genital femení anotats entre el 1980 i el 1989. Aquest va ser el primer embrió de l'actual Unitat d'Epidemiologia i Registre de Càncer de Girona, integrada a l'Institut Català d'Oncologia de Girona i al Pla Director d'Oncologia del Departament de Salut. Aquest 2025, l'organisme celebra el 30è aniversari de la seva creació. Al llarg de 3 dècades s'han recopilat dades clíniques de 145.172 pacients de càncer, amb un total de 179.581 tumors registrats fins a l'agost passat. Aquestes dades permeten tenir indicadors epidemiològics, per exemple, conèixer quins són el nombre i el tipus de tumors que més impacten en la població, quina és la supervivència dels pacients o l'evolució dels indicadors amb el pas del temps. El gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, destaca que cal tenir aquesta informació perquè és important per prendre decisions tant pel que fa a cribatge com a futurs tractaments i esperança de vida.
Per què és important això? Doncs és important perquè a partir d'aquestes dades hem de prendre decisions. No? Són dades perquè l'ICO, que és qui té la propietat d'aquest registre, com el Departament de Salut, pugui prendre decisions doncs, tant a cribatge com a futurs tractaments, com a esperances de vida.
I seguim parlant de salut perquè els metges es concentraran aquest divendres a l'Hospital de Palamós en una jornada de vaga estatal. La mobilització, que afecta tant l'atenció primària com l'hospitalària, s'estendrà durant 24 hores, des de les 8 del matí d'avui fins demà a les 8 del matí. Maria Alzina.
La protesta s'emmarca en una convocatòria d'abast estatal contra la proposta de reforma de l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat. Els professionals denuncien que la nova normativa ignora les demandes i no reconeix la responsabilitat en la sanitat pública. També critiquen la falta de representació en les negociacions i reclamen més reconeixement i millors condicions laborals. A més, Metges de Catalunya exigeix al Departament de Salut i a les entitats gestores del sistema català millores dins l'àmbit autonòmic. Entre les reivindicacions hi ha la reducció de guàrdies, la limitació d'agendes a 25 visites al dia per metge de família, l'augment del preu de les hores de guàrdia i la garantia de formació i recerca finançades. El sindicat considera que, tot i les millores aconseguides en protestes anteriors, la sobrecàrrega de feina i la manca de recursos continuen situant els professionals al límit. També alerten de la pèrdua de facultatius i transferència de funcions mèdiques a altres perfils sanitaris, un fet que agreuja la situació als centres públics.
3 minuts per 9:15. L'Estartit es converteix en capital mundial de la fotografia submarina amb més de 100 esportistes de 19 països. A més, la cita també inclou per primera vegada la Copa del Món, inclusiva a les Illes Medes i al Parc Natural del Montgrí. Joan Coll.
L'Estartit es prepara per ser l'epicentre mundial de la imatge submarina amb la celebració del Campionat del Món de Fotografia i Vídeo Submarí, que tindrà lloc del 6 al 12 d'octubre. La competició reunirà 101 esportistes de 19 països, repartits en 30 equips de fotografia i 14 de vídeo, a més de 13 capitans d'equip. Una de les grans novetats d'aquesta edició és la Copa del Món de Fotografia Submarina Inclusiva, que comptarà amb 10 participants de 4 països, agrupats en 4 equips. Aquesta modalitat vol donar més visibilitat al busseig inclusiu i reforçar així el compromís amb la diversitat dins de l'esport. El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter seran l'escenari de les immersions, amb un entorn únic i altament valorat per la seva biodiversitat. Per garantir la conservació del medi marí, la competició aplicarà per primera vegada el protocol de zero contacte, que prohibeix qualsevol interacció amb la fauna i el fons submarí.
I Joan, també ens has d'explicar que Palamós estrena la campanya gastronòmica Temps de Tavernes amb 12 establiments participants. De fet, oferiran una tapa especial amb beguda i el públic podrà votar la millor proposta, així també com participar en sortejos.
Palamós engega aquest divendres la primera edició de la campanya gastronòmica Temps de Tavernes. Fins al 19 d'octubre, 12 establiments del municipi oferiran una tapa especial amb beguda per un preu de 4,50 €. Aquesta iniciativa, impulsada per l'Àrea de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Palamós, té per objectiu fomentar la gastronomia local i recuperar l'ambient distès i proper de les tavernes del municipi en plena tardor. Els establiments participants són Arrels Taverna, La Barberia, Bar Jaula, Can Moni, Can Nicanor, Divins, El Galeó, El Mirador, La Closca de Palamós, L'Encís, Mala Uva i Rumba. Cada local ha preparat una tapa exclusiva per aquesta ocasió. El públic podrà votar la millor tapa i participar en sortejos. Per fer-ho, caldrà utilitzar un llibre gratuït que es pot recollir a l'oficina de turisme o a les mateixes tavernes.
I l'atur es manté estable al setembre a les comarques gironines amb prop de 28.000 persones desocupades. Tot i la poca variació mensual, en comparació amb la de l'any passat, hi ha 1.500 desocupats menys, fet que suposa una reducció del 5%, Marta Castany.
Així és, l'atur a les comarques gironines s'ha mantingut pràcticament estable aquest mes de setembre. Segons les dades del Ministeri de Treball, hi ha 27.952 persones desocupades, una xifra que suposa només 128 menys que l'agost, una reducció del mig punt. Girona és la demarcació catalana amb la baixada més discreta en la comparació mensual, mentre que el conjunt de Catalunya la reducció ha estat més d'un punt i mig. Malgrat això, la comparació anual deixa un balanç més positiu. Ara hi ha 1.525 aturats menys que fa un any, una reducció del 5%. Pel que fa a la distribució per sexes, les dones continuen sent majoria a les llistes de l'atur amb gairebé 16.000 registrades, davant de prop de 12.000 homes. També destaquen 2.300 joves menors de 25 anys sense feina. El sector serveis és el que acumula més persones desocupades, amb prop de 19.500, tot i reduir lleugerament la xifra. La construcció registra la davallada més significativa, amb més d'un centenar d'aturats menys, mentre que l'agricultura i la indústria han sumat petits increments.
I Calonge i Sant Antoni celebra el Dia Internacional de les Persones Grans amb una crida contra l'edatisme. L'acte, celebrat al Palau Firal de Sant Antoni, ha combinat festa i reivindicació amb una arrossada, ball i la lectura d'un manifest. Marta.
Calonge i Sant Antoni ha celebrat aquest dimecres la segona edició del Dia Internacional de les Persones Grans amb la participació de prop de 250 persones. L'acte ha tingut lloc al Palau Firal de Sant Antoni i ha combinat activitats festives com una arrossada popular i ball de tarda, amb una crida a la inclusió i al respecte intergeneracional. La jornada ha girat entorn de l'eslògan per una societat lliure d'edatisme i ha inclòs la lectura d'un manifest que denunciava la discriminació per edat com una actitud silenciosa però estesa que empobreix la societat. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, a través de la regidoria de gent gran, ha convidat les persones majors de 70 anys del municipi a participar en la celebració. La regidora Mercè Orduña ha remarcat que l'edat no ha de ser motiu de discriminació ni exclusió. Amb aquesta iniciativa, el municipi s'ha sumat a les commemoracions que s'han fet arreu de Catalunya, com l'acte central celebrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona amb el suport de diverses entitats de gent gran.
Doncs bé, gràcies, Marta. De fet, a Palafrugell també es va fer un acte en aquest sentit. Es va fer un dinar al centre fraternal i una jornada de ball. I anem a sentir ja també algunes de les declaracions que vam tenir a l'acte d'aquest dimecres.
De les persones grans que aquest any es manifesten per una edat lliure d'edatisme. Una paraula, l'edatisme, que poder alguns de vosaltres no coneixereu, però que segur que tots sabeu a què es refereix quan us expliqui, doncs, o que aneu patir les conseqüències.
Aquest dinar de germanor pot servir per afirmar que encara quedem persones que creiem en les altres persones i que petites accions com un dinar, una escena de tranquil·litat junts, el fet de retrobar-nos al cap d'un any, la quantitat de companys que queden fora perquè no tenim un local prou gran per dinar, amb el qual del Consell es passa certament el mateix, amb això tampoc en recolza ningú, amb el de l'espai. Demostra que encara hi som i tenim humor per gaudir d'un dinar plegats. Aquest gest és només una gota d'aigua dins d'un mar molt mogut, però segur que és millor que res. Almenys podem donar un exemple d'humanitat i convivència al nostre entorn.
Les persones grans es pot considerar, jo soc una persona gran, evidentment, però que hem perdut doncs, aquella... que no som atractius per la societat. Perdem valor social, que no som capaços per nosaltres mateixos de prendre decisions. Moltes vegades es pensa doncs, que les nostres opinions doncs, no compten, no? Se'ns invisibilitza. Penseu que el lema, com celebrem el dia contra el maltractament de la gent gran, és «soc gran, no invisible». I generalitzem, o se generalitza socialment, que totes les persones grans doncs, són iguals. Totes doncs, no tenen capacitats, no poden pensar, no poden prendre decisions i... Per tant, doncs, els altres poden opinar o poden actuar per ells. I això se'n diu edatisme, aquesta discriminació i aquests estereotips que es fan per l'edat.
Avui penso que és un dia molt bonic. Us demano que no tingueu pressa a marxar. Avui no sou avis, ni cangurs, ni heu d'anar a buscar ningú a l'escola. Avui és el vostre dia. Teniu aquest dinar, després teniu la música, la pista de ball. És un dia per vosaltres, per disfrutar-lo, un dia festiu. Que heu de reivindicar una mica, doncs, els vostres espais, no? I no ser esclaus de vegades, doncs, de voler ajudar la família, que segur que ho feu tots amb molt de gust, que n'estic segura, però que a vegades abusem de vosaltres, del vostre temps i de la vostra disponibilitat.
Doncs bé, aquestes són les paraules que dèiem que sentíem també, doncs, de l'acte de l'1 d'octubre, en aquest cas que es van fer a Palafrugell. Hem sentit la regidora d'Acció Social Margarita Mauri, Tomàs Ferrer, el president del Consell de la Gent Gran de Palafrugell, i Laura Millan, l'alcaldessa també del municipi. Per tant, aquestes, doncs, són algunes de les paraules més destacades que, com dèiem, d'un dels actes que es van fer, en aquest cas a Palafrugell, però que també ara la Marta ens explicava el cas de Calonge i Sant Antoni. Però dit això, posem una mica de música també.
Provocan los labios en el gesto algo de más, todo musa de mar y de sal.
Aquesta és una cançó que és una col·laboració de Santiago Auceron, en aquest cas amb Carmen París, però Santiago Auceron serà un dels protagonistes que tindrem a la Bisbal. Ho farà conjuntament amb Bani Bisuit, que estrenaran una gira internacional amb el projecte Neranzi, i l'estrenaran a la Bisbal. L'actuació serà el 7 de novembre i donarà el tret de sortida a la gira internacional de la proposta, que barreja influències gregues amb les trajectòries musicals dels dos artistes. Maria Alsina.
El concert formarà part del cicle Vips Balsaun, que arrenca el 17 d'octubre i s'allargarà fins al mes de maig. El festival es consolida com una cita destacada a la programació cultural de la comarca i situarà la Bisbal com a punt de referència a les comarques gironines. La nova edició del cicle començarà amb la saxofonista de Nova Orleans, Jess Davis Quartet. També hi actuaran Maria del Mar Bonet, Laura Andrés, Marcelo Mercadante i Alfonso Vilallonga, entre molts altres. L'anunci oficial d'aquest festival s'ha fet aquest dijous al carrer dels Valls, davant la Magnòlia Centenària, en una presentació que ha comptat amb la presència d'artistes i de l'equip organitzador. Hi han participat l'alcalde Òscar Aparicio, la regidora de Cultura Eva Rovira i el director artístic del festival, Pere Pons. L'alcalde ha remarcat que el Vips Balsaun posa en valor el Teatre Mundial com a espai de projecció cultural. Per la seva banda, Eva Rovira ha destacat la qualitat i estabilitat i pluralitat d'un cicle pensat per atreure públics diversos i aportar vitalitat a la ciutat.
Doncs bé, estendim ara també l'Àguila Negra de Maria del Mar Bonet. Gràcies a Maria Alsina, doncs, perquè també Maria del Mar Bonet, recordem que serà una de les protagonistes d'aquest festival. I ara que són 8:45 del matí, anem a parlar d'esports. Perquè és moment d'obrir l'agenda esportiva del cap de setmana i comencem parlant de futbol. Concretament dels partits que es disputaran a Palamós i Torroella de Montgrí i que serà en aquest cas a la Primera Catalana. De fet, el Palamós, que porta 6 punts de 6 possibles, jugarà com a local davant del Bosc de Tosca, mentre que el Torroella, en aquest cas, es desplaçarà al camp del Joventut Lloret. Sergi Villena.
Pel que fa al Palamós, el club va fer públic un comunicat aquesta setmana en què anunciava que, degut a les obres de substitució de la gespa, el partit no es disputarà al municipal de Palamós, sinó que jugarà al municipal de Calonge. El conjunt palamosí, entrenat per Carles Polvillo, que de moment porta una trajectòria impecable amb 2 victòries en les 2 primeres jornades, rebrà al Bosc de Tosca un equip que encara no ha puntuat. Pel que fa al Torroella, que porta 3 punts i que la setmana passada va perdre a casa contra el Figueres per 0-1, visitarà el camp d'un Juventus Lloret, que també és a les zones capdavanteres amb els mateixos 6 punts que el Palamós.
I parlem de la Segona Catalana, perquè també disputa la tercera jornada. Com a local, el Palafrugell rebrà el Farners. I com a visitant, el Calonge visitarà el camp dels Roses. El Begú anirà fins al camp de la Mer. I l'Atlètic Bisbalenc es desplaçarà fins a Porqueres.
L'equip baixempordanès, amb millors números fins ara, ha estat el Begú, que porta 3 punts sumats. l'Atlètic Bisbalenc en té un i tant Palafrugell com Calonja encara no han sumat cap punt. El Palafrugell espera aprofitar la visita del Farners per estrenar-se en aquesta lliga. Els de Santa Coloma són setens amb 3 punts. El Calonja, amb 0 punts encara com el Palafrugell, visitarà el Roses, que és desè amb 3 punts. També jugarà com a visitant el Begur, concretament el Camp de la Mer, que és 13è amb 1 punt. I per últim, l'Atlètic Bisbalenc, amb un punt sumat fins ara, jugarà a casa del Porqueres, que és tercer amb 6 punts.
I canviem d'esports i passem a parlar del Bisbal Bàsquet, perquè els bisbalencs s'estrenen la Lliga de la Segona Federació. El conjunt de la Bisbal d'Empordà jugarà el partit corresponent a la primera jornada de la Lliga Regular de Segona Federació a la pista de l'Albacete. El maig es disputarà aquest diumenge a les 7 de la tarda, Sergi.
Els bisbalencs van perdre davant del Saragossa la setmana passada en partit de Copa disputat al Pavelló Vell de la Bisbal. La derrota va ser clara per 63-88 i l'equip entrenat per Eric Surís espera refer-se'n ara que comença la fase regular de la Lliga.
I en hoquei patins, parlem del Club Hoquei Palafrugell, que la setmana passada va aconseguir l'accés a les semifinals de la Lliga Catalana Plata. De fet, els blanquinegres necessiten derrotar el Mataró i necessitaven derrotar el Mataró i així ho van fer. En un partit molt disputat, el Palafrugell es va imposar llavors per 3-2 i d'aquesta manera va obtenir els punts requerits per passar a les semifinals. Ara, el format d'aquesta ronda serà d'una final de 4 i es disputarà aquest cap de setmana. Quins partits tindrem, Sergi?
El complex esportiu de Can Xarau a Cerdanyola del Vallès acollirà la competició a partir d'avui divendres i fins diumenge. Els aparellaments de semifinals són Espanyol contra Martinelli a Manlleu i Palafrugell contra Club Petit Tordera. Els dos duels es disputaran aquest vespre i els guanyadors accediran a la final, que se celebrarà diumenge dia 5 al migdia.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, comencem parlant del futbol. I en aquest cas el Girona, que encara no coneix la victòria en aquesta lliga, rebran el València i ho faran a Montilivi. El partit es jugarà demà a 4:45 de la tarda.
Tot i que en els dos últims partits els blanquivermells han obtingut 2 empats, continuen coers amb només 3 punts. El tècnic del Girona, Mitchell, demanava aquesta setmana temps per fer créixer l'equip i també mostrava confiança en que els seus homes aniran cap amunt. L'equip encara no coneix el triomf i la visita d'un València tocat per la derrota a casa davant de l'Oviedo pot ser una bona oportunitat per aconseguir la primera victòria.
I per la seva banda, el bàsquet de Girona comença un nou curs a l'ACB demà. Els gironins s'estrenen a la Lliga Regular a la pista del Burgos amb la il·lusió per millorar les prestacions de la campanya passada i no haver de patir tant per conservar la categoria.
L'equip dirigit per Moncho Fernández ha incorporat aquesta setmana un nou reforç per l'equip. Es tracta de l'escorta holandès Sander Hollanders, que s'incorpora a la disciplina del conjunt gironí davant la baixa de Maxi Fielerup, que s'està allargant més del que estava previst.
I pel que fa, també seguim parlant del bàsquet, en aquest cas pel que fa a l'Uni Girona, també comença la Lliga aquest cap de setmana. Les jugadores entrenades per Roberto Íñiguez viatjaran fins a la pista de l'Estepona en la primera jornada de la competició.
I a les portes de l'inici de la Lliga hem sabut que l'entitat gironina ha renovat el seu acord de patrocini amb la cadena de supermercats Spar. D'aquesta manera, Spar continuarà com a patrocinador principal de l'Uni Girona en la primera temporada des de l'oficialitat de la Unió entre el Bàsquet Girona i l'Uni. Un suport que serà important perquè l'equip continuï creixent en totes les competicions.
Doncs bé, moltes gràcies a Sergi Villena per aquest enrepàs pel que fa a les prèvies dels esports, futbol, bàsquet, hoquei, i també d'on sortim de la nostra comarca.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Doncs bé, evidentment esteu sentint el Supermatí i que, com que és divendres i com ja estem fent aquesta temporada, hem de parlar de nutrició amb l'Anna Pujol. Doncs bé, és divendres, ja a la recta final del Supermatí, i per tant, com ja és habitual aquestes últimes setmanes, tenim ganes de parlar de nutrició. I saludem una setmana més a l'Anna Pujol. Molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, Ferran, bon dia a tothom.
Ja portem doncs aquestes últimes seccions, que ens has explicat alguns conceptes relacionats amb la nutrició, però avui hem de parlar de la quantitat d'aigua que hem de beure al dia.
Sí, al final l'aigua és la gran oblidada, perquè moltes vegades ens focalitzem molt amb el menjar o l'esport i tal, i l'aigua queda allà a terra de ningú. I s'ha de veure aquí que és molt important tenir present l'aigua a les nostres vides.
Quina seria la quantitat que seria l'adequada, diríem, doncs de beure? Perquè moltes vegades hem sentit a parlar dels 2 litres, però no sé si és aquesta xifra o n'és una altra.
Sí, aquesta és l'eterna pregunta, eh? I és una cosa que consulta la gent, me pregunta molt sovint. I abans de donar-te una xifra, voldria explicar-te que la quantitat d'aigua no és igual per tothom. Per tant, si tu dius 2 litres igual per tothom, potser hi haurà gent que li anirà bé i gent que no. Llavors, de què depèn això? Depèn de l'edat, del sexe, de l'activitat física que facis al llarg del dia, del tipus d'alimentació que portis, del teu estat de salut, del clima on te visquis. Hi ha molts factors, hasta inclús la professió que tinguis, a què et dediquis, també pot alterar la quantitat d'aigua que tu necessites.
Per tant, hi ha alguna manera per poder calcular la quantitat? És a dir, com podem saber, no? Per exemple, el meu cas, quina seria la quantitat necessària?
Sí, mira, hi havia fórmules matemàtiques, però al final no hi crec gaire perquè hi ha molt de biaixos, diguéssim. Llavors, una pista clara seria escoltar el teu cos. Quina quantitat, quina set tens, quina sensació de set vas tenint al llarg del dia, això podria ser una pista, però no és l'única pista. Hi ha gent que no té mai set. És molt fiable. Sí?
Perdó, el fet de no tenir set, o sigui, és un tema que és habitual, que hi hagi gent que no tingui la sensació de set?
Sí, és més habitual del que ens pensem. Clar, això ens porta que hi ha gent que passa el dia amb un got d'aigua, i això tampoc seria bo. Llavors, tampoc ens en podem refiar molt bé d'aquest paràmetre de set. Molt bé i tal, però hi ha gent que no, que la té molt poc sensibilitzada.
Quina seria la manera per tenir-ho en compte, això?
Mira, llavors jo te diria, com a regla general, jo recomanaria que tothom mínim begui 1,5 litres. Això sí que ha de ser per norma, mínim. A partir d'aquí, si en vols beure més, perquè necessites més, endavant. I pot ser que si tens una feina de treballar a l'exterior i algú, facis molt d'esport, acabis bevent 3 litres i no passaria res, estaria correcte. Ara bé, que hagi de ficar tothom a dins el sac de 2 litres, tampoc. Però mínim 1,5. Això, clar. I contem aigua, infusions, sopa. Però no s'inclourien els cafès, els refrescos ni els sucs. Això també ha de
ser. O sigui, aigua, infusions i sopa. Això sí que comptaria.
Correcte. Això comptaria com a ingesta hídrica, com a aigua. Però el cafè no. Hi ha gent que em diu, és que faig 10 cafès al dia. No me serveix.
I per què els, per exemple, un refresc no?
Perquè el refresc, o sigui, alguna d'aigua porten, però també t'aportaran, sobretot, molt de sucres o edulcorants. I això, a vegades, tampoc hidrata tant com ens pensem. Al contrari, ens donaria massa sucre en sang. No ens interessa. No puc comptar-ho com a ingesta d'aigua. No és beneficiós. Per això te diria que no.
I per exemple, ara ja l'estiu el deixem una mica enrere, però, per exemple, doncs, els dies de calor, menjar un tall de xíndria compta com ingesta perquè hi ha molta aigua o tampoc?
Mira, en aquest cas sí, perquè has de tenir en compte que entre el 20 i el 30% de l'aigua que arriba al cos ve a través de l'alimentació, la fruita i la verdura. Llavors, clar, la gent que porta una alimentació vegetariana, per exemple, o que menja ja per si molta fruita i molta verdura, pot ser que tingui menys necessitat d'ingerir aigua com a tal. Llavors estaria correcte. Potser aquesta gent amb 1 litre d'aigua al dia van bé, perquè ja mengen molta fruita.
Però, per tant, entenc que al final, és a dir, aquest 1,5 litres, independentment del tipus de dieta que fem, sí que l'hem de beure.
Això sí que t'ho diria, perquè al final no li donem la suficient importància que té l'aigua, però, clar, aquí hi ha una problemàtica que no estem tenint en compte, que si no beus suficient aigua, pots tenir problemes de salut greus. Això és el que vull cridar a la població, que dels problemes de no beure suficient.
I el fet de beure més aigua també pot suposar un problema? Hi ha algun, o no sé.
Sí, això també és una altra història. Hi ha un problema de que si tu beus massa aigua, però massa, estem dient quantitats molt per sobre de l'òptim, podries arribar a tenir problemes perquè el que són les sals minerals queden massa diluïdes i llavors t'estan faltant minerals i això el teu cos ho pot rebre malament i acabar i tal. I problema sèrio.
O sigui, el que quedi clar és a dir, és una quantitat molt per sobre.
molt exagerada. No se sol passar, eh? Però això pot passar-se, per exemple, a esportistes que fan llargues travesses o una marató, que van amb la idea de que han de beure aigua, s'obsessionen massa en beure aigua i llavors acaben fent una ingesta exagerada. No, beu massa, però parlant potser més de 5 litres al dia, eh? Una cosa molt, molt rara.
Ara que parlem, per exemple, no, de tema d'esportistes, clar, el fet de practicar esport, suposo que en aquell moment sí que és necessari beure més aigua.
Sí, per una part sí, perquè també sues, però no, tan important és l'aigua com les sals minerals, eh? I això també s'ha de tenir present. Que a vegades l'aigua és important, però el teu cos ja s'espavila per rehidratar-te bé. Tampoc és una cosa que t'hagi d'obsessionar, però sí que, clar, no pots anar a fer una marató i haver begut un got d'aigua, no. Has de beure bé. Llavors, el que es recomana abans de proves esportives és que una hora i mitja abans si es fes menys mig litre d'aigua, sí.
O sigui, és important abans i,
sí.
I en el cas del
durant
i després?
Sí, també és important, sí, sí. Però durant dependrà una mica de cada persona, de l'esport que faci, i també si és una cosa de més d'una hora i mitja, llavors ja te diria, sí, has de beure aigua. Si tu fas un esport d'una hora perquè vas a córrer una hora o vas amb bici una hora, potser no cal que beguis aigua o beguis poc, no passa res. Però si has d'estar-te més d'una hora i mitja, llavors ja t'has d'anar a rebre.
Per tant, estem parlant, no, de la necessitat d'hidratar-se, de beure l'aigua, però què passa si no bevem l'aigua suficient?
Sí, aquí també és interessant que ho tinguem en compte, perquè la deshidratació lleu és més freqüent del que ens pensem i serien aquells símptomes que et donen mal de cap, migranya, falta de concentració, és aquella ment embuidada que tens que dius, no sé què em passa. Això podria ser deshidratació, llavors cal beure més aigua. Altres problemes molt són l'estrenyiment o problemes digestius, a vegades venen de falta d'aigua o retenció de líquids, que és freqüent. Pell seca, boca seca, mal alè, problemes fals, també és falta d'aigua, i coses ja més sèries com pedres al ronyó, infeccions d'orina amb freqüència, insuficiència al crònica, tot això són temes molt deguts a falta d'aigua i molt sèries, vull dir que ens hem d'espavilar.
Potser moltes vegades no hi pensem al llarg del dia, és a dir, van passar les hores i si no tenim aquesta sensació de set, no hi hem pensat. Per tant, hi ha alguna manera per ser conscients? No sé si és que hem de portar sempre una ampolla d'aigua al costat o un altre consell.
Sí, al final, sobretot gent que té necessitats altes o sobretot feines com la teva o com la meva, que estem parlant tot el dia, o professors o gent que està comunicant que tot el rato xerra, és important que tinguin al costat sempre una ampolla d'aigua o tinguin l'aigua molt disponible. Llavors, si se t'oblida o no tens l'hàbit, el meu consell és que no esperis a tenir set, sinó que agafis l'aigua com un acostum. Llavors, en els moments del teu dia a dia que es repeteixin o que tinguis de forma habitual, com dius, pujo el cotxe o arribo a la feina o em rento els dents, allà, ficar-li l'hàbit de l'aigua i beure aigua per costum.
És important beure aigua, per exemple, tan bon punt ens aixequem o això tenés?
Importantíssim. Jo diria que és la més important de totes. Quan tu t'aixeques del llit, ja ben deshidratat, perquè has estat, suposem, 8 hores dormint, i hi ha dies, jo què sé, l'estiu sobretot que fa calor, sues durant la nit, o al respirar mateix vas perdent un vapor d'aigua, llavors t'aixeques deshidratat. Una senyal del cos és que el color de l'orina de bon matí sempre és més fosc, i això ja és una senyal de necessitar la deshidratació lleu, no? Llavors, el primer que fas és que t'aixequis del llit, beure aigua és un dels millors hàbits de salut que recomana.
Doncs bé, aquesta és una de les recomanacions, però n'hi ha alguna més?
De referent a la quantitat d'aigua per beure?
Sí, o per exemple, pautes, per exemple, doncs, quins són els moments, si en alguns altres moments en el dia que sigui important beure aigua.
Sí, jo ho treballo sobretot gent que té molta ansietat pel menjar o que pica molt entre hores o que arriba a l'hora de dinar amb molta gana. Una rutina molt bona és, abans de començar a menjar, seure, respirar i beure un got d'aigua abans de menjar, perquè t'ajuda a calmar una mica l'ansietat o les ganes de menjar i així ja comences com preparant el cos per la digestió. Aquest got d'aigua abans de començar a menjar també el veig molt clar.
Doncs bé, perfecte. Doncs avui això doncs, són alguns d'aquests temes. Hi ha algun aspecte més que haguem d'explicar?
Sí, hi ha gent que a vegades diu que durant els àpats no es pot beure aigua o millor beure aigua fora dels àpats. Aquí hi ha una mica de debat. Jo diria, si tens un problema digestiu, una gastritis, un problema d'acidesa en l'estómac, potser sí que té lògica. Però si no tens cap afectació digestiva, tu pots beure aigua durant l'àpat i no passa absolutament res. Al contrari, et pot ajudar a pair millor, a menjar més tranquil·lament, inclús a menjar més a poc a poc i la quantitat que necessitis. Per tant, l'aigua sempre és un aliat.
Com deies això? És a dir, en cas que hi hagi un problema digestiu, què és el que recomana?
Sí, quan hi ha problemes digestius, però més aviat greus, vull dir, com una gastritis o una úlcera d'estómac, problemes més d'estómac, Llavors sí que te diria que durant l'àpat no beguessis molta aigua. Pots beure aigua fora dels àpats. Comença a menjar i tal, però mentre estàs dinant o sopant, millor que no. Però si no hi ha cap problema d'aquests, no té cap mena de problema beure aigua durant l'àpat. Vull dir, estaria bé.
Doncs ben fet totes aquestes recomanacions, hem explicat doncs la necessitat de beure aigua i tenir-ho en compte doncs al llarg del dia. Si et sembla, Anna, ho deixem aquí i el divendres que ve tornem a parlar d'altres conceptes en relació amb el món de la nutrició.
Molt bé, Jesús Ferran, perfecte. Moltes gràcies.
Moment, doncs, de repassar els titulars més destacats. Ara que falten 5 minuts per les 9 del matí, la Unió de Pagesos s'oposa a la nova ordenança de camins en rurals que impulsa l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà, en Carles Salom.
El sindicat ha presentat al·legacions on critica que el consistori vulgui limitar el reg de les finques que confronten amb camins de titularitat municipal.
També us hem explicat que Marc Casanova serà el candidat d'Esquerra Republicana a les pròximes eleccions, que en aquest cas a Palafrugell. D'aquesta manera, Casanova agafa el relleu de Mònica Alcalà, que fa unes setmanes va explicar i va pensar que no es presentaria a les pròximes eleccions. El regidor republicà, que llavors va ser segon fa 2 anys, és ambientòleg i té una trajectòria en el teixit associatiu del municipi. Però avui també al Supermatiu us hem explicat que el 2026 es preveu diagnosticar a Girona pràcticament 4.400 nous casos de càncer i excloent els de pell de tipus no melanoma. Carla.
És l'estimació de la Unitat d'Epidemiologia i Registre del Càncer a Girona, que fa 30 anys que recopila dades clíniques dels pacients i dels tipus de tumors que pateixen. De mitjana a la demarcació es diagnostiquen anualment 4.119 casos de càncer.
I de fet, doncs, els metges es concentraran també avui a l'Hospital de Palamós en una jornada de vaga estatal, Maria Alzina.
La mobilització, que afecta tant a l'atenció primària com a l'hospitalària, s'estendrà durant 24 hores des de les 8 del matí d'avui divendres fins a les 8 matí de demà dissabte.
I avui també us hem explicat que l'Estartit es converteix en capital mundial de la fotografia submarina a més de 100 esportistes de 19 països. Joan Coll.
La cita inclou també per primera vegada la Copa del Món de Fotografia Submarina Inclusiva amb participants de 4 països a les Illes Medes i al Parc Natural del Montgrí.
I Palamós estrena la campanya gastronòmica Temps de Tavernes amb 12 establiments participants.
12 establiments oferiran una tapa especial amb beguda per 4,5 €. El públic podrà votar la millor proposta i participar en sortejos mitjançant un llibret gratuït de segells.
I el duet a Santiago Ocerón amb Bani Bisuit estrenarà la gira internacional de la Bisbal amb el projecte Neranzi Maria.
El concert formarà part del cicle Bisbal Sound que arrenca el 17 d'octubre i s'allargarà fins al mes de maig. La programació inclou noms com Maria del Mar Bonet i Laura Andrés i reafirma la Bisbal com a referent cultural en aquest tipus de música.
I l'atur es manté estable al setembre a les comarques gironines amb prop de 28.000 persones desocupades. Marta Castany.
Tot i la poca variació mensual, en la comparació amb l'any passat hi ha 1.525 desocupats menys, un fet que suposa una reducció del 5%.
I avui també hem sentit les paraules del Dia Internacional de les Persones Grans que es va celebrar a Palafrugell, però també a Calonge i Sant Antoni també es van organitzar activitats i es va fer una crida contra l'edatisme, Marta.
L'acte, celebrat al Palau Firal de Sant Antoni, ha combinat festa i reivindicació amb una rossada, ball i la lectura d'un manifest.
Tot plegat, doncs, avui al Supermatí, en aquest divendres 3 d'octubre, que també hem repassat totes les prèvies esportives d'aquest cap de setmana amb en Sergi Villena. I per tant, doncs, a la recta final d'aquest programa, també moment per fer un cop d'ull al temps, que esperem un temps tranquil durant gran part del cap de setmana. Avui i demà seran uns dies plàcids, amb sol acompanyats de núvols alts i mitjans que a estones poden deixar el cel mig ennuvolat. La temperatura serà molt agradable tant de dia com de nit, però diumenge ens passaran les restes d'un front i haurem de parlar de més nuvolositat i d'una entrada de la tramuntana que alterarà el mar i farà baixar la temperatura. Un temps, doncs, que també estarem molt pendents, perquè recordem que demà hi haurà l'Oncotrail. Per tant, doncs, aquesta cursa que sortirà al matí a les 9 des de Palafrugell, des de la plaça de Can Màrio, amb algunes activitats abans i que arribarà també a la pista annexa de Palafrugell i que us ho explicarem. De fet, tot plegat, també, doncs, en una cursa són 100 quilòmetres, pràcticament 700 voluntaris, tal com ens va explicar ahir Lluís Comet en aquest programa. Per tant, doncs, esperem que el temps també ens acompanyi aquest cap de setmana. I gràcies, com sempre, per l'atenció, que vagi molt bé i ens en retrobem aquest pròxim dilluns amb més Supermatí i tota l'actualitat del Baix Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.